9 i gairebé 33 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir en format reduït arran d'aquest cicle d'entrevistes que estem fent amb candidats de les formacions que es presenten a les eleccions europees del dia 25 de maig. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernil, Jordi Mulgó i també Domènec Miquel. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Abans d'entrar a parlar de les eleccions, fem un petit descans i parlem de coses que potser seran més divertides, com la festa major. Ahir vam donar a conèixer diversos detalls del que serà aquesta celebració a Sant Cugat i sabem que el dia 26 de juny, dijous, tindrem com a pregoners la penya Regalèssia i que tot això, després del pregó que faran a l'Ajuntament, tindrem un espectacle de la Fura dels Baus i del grup Catalònia per inaugurar aquesta celebració, un espectacle que es diu Dreams, que elevarà una quarantena de persones a prop de 40 metres per sobre de terra en un muntatge de llums, música i colors. Què els sembla l'elecció de la penya Regalèssia com a pregoners? Domènec.
Mira, molt bé.
No, ho dic perquè a vegades ha portat polèmica, quan s'han elegit segons quins pregoners. Recordo l'època en què va venir Joan Laporta a fer de pregoner.
Bueno, però és que aquestes són circumstàncies diferents. A veure, ara últimament sembla que hi hagi una certa tendència a agafar entitats locals, no?, com a pregoners. O sigui, per comptes de ser persones, són col·lectius. Un col·lectiu sempre té els seus problemes, no? Perquè al final s'ha d'acabar, diguéssim, no és una cosa coral, sinó que és una cosa que al final ha d'acabar parlant una sola persona, no? Però bueno, ja està bé, vull dir, sí.
Jordi.
Sí, a mi em sembla bé també, i amb aquest estil. Jo crec que també que siguin les entitats, a vegades les pregoneres, no està gens malament, perquè realment aquest és l'exemple. La penya Regalèssia és una entitat de les velles de Sant Cugat i han fet coses i de vegades val la pena doncs detenir-los i saber què és el que pensen en realitat. I el que passa que suposo que a nivell d'associació doncs ells hauran de consensuar entre ells què és el que acabem dient, no? Però bé, em sembla molt bé.
Veurem doncs com va aquest pregó. També hem conegut altres dels espectacles que vindran a la ciutat amb aquesta celebració de Festa Major, per exemple Albert Pla, Diego Cortés, la Coral Déu de Veu, aquest espectacle que dèiem de la Fura dels Baus i Oques Grasses. Vaja, que ja tenim gairebé la festa a punt, tot i que es mantenen també algunes incògnites de cara a la Festa Major, que aquest any té 4 dies, comença dijous i acaba diumenge perquè Sant Pere cau en diumenge, que no serà d'aquelles festes majors que havien arribat a durar 6 dies o 5 dies, que vaja, també arribava a ser
una mica llarg.
Una mica llarg, sí, sobretot pel que ens toca treballar.
Sí, pels
treballar.
Que vivim al centre, sí.
Sí. Sí, però clar, on fas la festa, si no? Sí, no?
És un cop l'any.
Sí, vull dir, la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que representa, que és el motiu del qual es fa la festa, és bastant més extensa, vull dir, que per tant hi ha més llocs on fer la festa.
Per exemple?
No sé, per exemple...
Jo estiro una mica la llengua, Domènec.
No, home, per exemple, doncs, tirant doncs, cap a l'Eixample Sud, vull dir que hi ha alguns espais...
Per exemple, darrere del Teatre Auditori.
No, per exemple, darrere del Teatre Auditori.
Ui, l'any que es van fer les barraques allà, Domènec.
Ah, vale.
Es va haver de blindar les barraques perquè, vaja, semblava que anaven allà, no sé qui, vull dir, uns delinqüents joves que anaven allà, doncs va blindar, bàsicament, amb una entrada, una sortida i... Vaja, els veïns van defensar els seus interessos i ho van defensar bé. Alguns veïns, també cal dir-ho.
Sí. No, és que aquella vegada realment lo de barraques va ser com una mena de camp de concentració, sí. Ni més ni menys.
Sí, sí.
Això perquè doncs, hi havia una sèrie de veïns que bé, preferiria no qualificar-los ara en aquests moments, però ja us podeu imaginar com es van comportar, no?
Mhm. No, de fet és això, és que bueno, és un cop a l'any, tampoc hem de treure les coses de lloc. Sí que hi ha llocs i zones del poble que se'n surt perjudicat, això és evident. Us ho dic per experiència, havia viscut al carrer Major i al final o t'acostumes i participes i després dius, bueno, fins l'any que ve ja no toca, no?
O com un veí d'aquí de la plaça que fa ja bastants anys que se'n va.
Ah, bé.
Sí, se'n va. Bé, Festa Major, vale, jo me'n vaig i ja està.
És una opció.
Quan
si
hagi
pots
acabat
permetre...
ja tornaré i de més. No? Sí, agafa, diguéssim, allò uns dies de vacances i se'n va.
Hem de reconèixer que és atabalador, però...
Dius, home, és que són 4 dies. Tu has procurat, diguéssim, de passar 4 dies sense dormir?
No.
Ho has passat, diguéssim, 4 dies sotmès constantment a soroll, i és clar. És no, que no, normalment és... la gent, diguéssim, ve i resulta que s'hi passa una estona i aquella estona doncs és la mar de divertida, però quan això són pràcticament, home, no 24 hores, però sí 18 hores al dia, doncs clar, vull dir, mira, en aquest país és que li va passar, diguéssim, un cas que, vull dir, clar, resulta que dels últims anys que encara estava, diguéssim, aquí a la Festa Major, va tenir la seva sogra, que estava molt delicada i tot plegat, se la van haver d'emportar a casa i demés. Els trabucaires no se'ls va acudir res més que a les 8 del dematí posar-se sota el balcó de casa seva i fotre una descarga. Clar, la continuació va ser que aquella dona la van haver d'ingressar a l'hospital. És clar, els trabucaires tenen dret a divertir-se. Sí, és clar, però aquella senyora té dret a viure.
Sí, és clar, sí.
És això, diguéssim, el problema, no? És com compatibilitzes una cosa i l'altra. Hi ha activitats que es poden fer i potser hi ha activitats que, home, vull dir, si són tan emprenyadors pel conjunt de la ciutadania, per més divertit que sigui, diguéssim, doncs, disparar trabucs, potser doncs, que ho facin una altra banda. Però que no emprenyin i sobretot que no causin perjudicis en els veïns.
I també s'ha de tenir en compte que molta gent no treballa a Sant Cugat i que moltes vegades la disposició dels dies que es posa implica que l'endemà has d'anar a treballar i et pots trobar un dijous o un dilluns que hi ha festa grossa i és normal, vull dir, ningú es queixa, però clar, si et toca l'endemà anar a treballar, t'has d'allà a les 7 del matí i tens festa al cantó de casa fins a les 2, les 3 de la matinada.
Perdona, diguéssim, nosaltres aquí en el carrer Castellví ens havíem trobat amb que el Centre Popular Tandalús tenia festa fins a les 5 del dematí. Fins a les 5 del dematí. Per sort, després es van construir els blocs de promussa, i des d'aquí al bloc de promussa, diguéssim...
Apa i vaga.
No és que faci una pantalla, és que un dia va sortir un dels que hi havia allà en el bloc de promussa i va dir, bueno, què hem de fer? Diguéssim, o pareu o us cremo la carpa. I els altres van dir, home, perquè una cosa és, a veure, i representava que des del meu dormitori allà hi havia 100 metres, però és com si tinguessis els altaveus a dintre el dormitori.
A més, la carpa del CPA, que sempre està al mateix lloc, que és una de les coses que no es mou, que hi ha algunes entitats que s'enfaden perquè veuen que és un lloc magnífic per tenir les seves activitats.
I que, a més, no s'ha explicat mai, perquè justament aquests dies de festa major, que és quan es necessita més aparcament aquí al centre i, a més, han d'ocupar un aparcament i no la poden col·locar on hi ha la carpa del Serra Lui. No, han d'ocupar una zona d'aparcament, diguéssim, emprenyant a tots els veïns i emprenyant a la gent, diguéssim, doncs, que ve aquí al centre, no? És una altra cosa que tampoc... És un dels misteris aquests de la ciència que tenim aquí a Sant Cugat, sí.
Veurem, doncs.
Sí, és problemàtic, la veritat, sigui dita. I, a més, nosaltres, això que tenim... Vull dir que no tothom treballa a Sant Cugat i llavors, doncs, hi ha les diferències d'horaris i, bueno, sí, és veritat. Però, esclar, de l'altra banda també penses, bueno, és un cop a l'any, és, bueno, a veure com ens ho arreglem, a veure com ho muntem.
Sí, però bueno. Jordi, no és un cop a l'any, perquè tu has vist aquest cap de setmana,
sí,
aquí a la plaça d'Octavià?
Sí.
Va, doncs això no és un cop a l'any, perquè la setmana anterior hi havia una altra cosa, i l'altra hi havia una altra cosa. És clar, llavors, a veure, tothom té dret a això, però és que ara hem arribat a fer tantes festes al llarg de l'any, que és que la festa major acaba perdent una mica de sentit i de significació. La festa major tenia un sentit quan pràcticament no hi havia festes al llarg de l'any. Era una cosa, diguéssim, molt limitada. Llavors sí que tenia sentit una festa major, que a més durava un dia.
Sí,
però ara això, vull dir, és que hi ha hagut un moment en què s'ha desmandat, vull dir, no.
Sí, i a més tenim la sort de tenir gent al darrere de que ho pot organitzar. I ens hem de felicitar tots de que tenim una societat civil molt activa, i però no, i bueno, sí, ja estaríem d'acord ja.
I compares com es fa la Festa Major Sant Cugat, que hi ha aquesta comissió que la tira endavant, que l'organitza, que ho coordina, que hi dediquen hores, i veus com ho fan altres municipis del voltant, i no diré noms, però que van, bàsicament, a posar el xec i tiren milles, vull dir que aporten el millor que poden. Fa uns anys portaven, vaja, espectacles milionaris, ara han d'anar una mica més en compte perquè la situació és la que és, i veus una diferència de festa major, no? Alguna vegada hem anat a municipis del cantó perquè ens han convidat, doncs les festes majors que dius, home, no sé, és una cosa molt més fins i tot massificada, hi ha molts espectacles que s'han de pagar entrada, vaja, que es veu una altra manera de fer, i a Sant Cugat, afortunadament, encara continua aquest, no?, aquest esperit, que vaja,
D'entrada sí, d'entrada sí. És bastant popular, amb això ho hem de reconèixer. I a més pensada sempre potser d'una mica diferent de participació, i potser hi ha altres llocs que no... A lo millor no poden, perquè no tenen tanta potència organitzativa, però aquí a Sant Cugat tenim aquesta sort. Això també és cert, és a favor d'ells.
Que és de fet el que deia una mica el Domènec, no? Que el cap de setmana passat vam tenir els Diables. Fa 15 dies, si no m'equivoco, els Castellers.
Sí.
Vull dir que hi ha una dinàmica i una xarxa
d'entitats. Entre mig, la mateixa fira de Sant Domènec. Vull dir,
Sant Pons.
De Sant Pons.
De Sant Pons, perdona.
Encara no.
Això és...
No, no, per Sant Domènec no hi ha fira.
No. Després...
Tenim carrer Sant Domènec, però fira encara no n'hi ha.
Aquest cap de setmana comença això que se'n diu Sant Cugat Experience, no? Que és una mena de calaix de sastre on s'inclouen diverses iniciatives per donar a conèixer Sant Cugat, no? Que tindrem des de tapes als bars fins la festa dels comerços, sí. Vaja, vull dir que l'activitat és constant.
Sí, sí, la nit de l'art que ha quedat absolutament diluïda, vull dir, esclar.
Sí, sí, la nit de l'art ha quedat dintre del paquet i quedarà dintre del paquet com una cosa més, no?
Sí, però és que és curiós perquè, a veure, aquestes iniciatives que hi ha en un moment i que comencen a agafar una certa embranzida i tot plegat, llavors després sempre hi ha gent que s'hi vol sumar perquè pensa que n'obtindrà, diguéssim, un benefici
sucarà,
propi.
Sucarà, vols dir?
Sí, sí, tindrà un benefici propi. Llavors, al final, acaben malmetent-ho tot, no? I és clar, això, al final, doncs, potser no té massa sentit, no?
Veurem com funciona.
No, i a més l'art en aquests moments, doncs, que està passant una de les crisis més grans de la seva història i tot plegat, doncs, per comptes d'afavorir-ho, aquesta experiència, doncs resultarà que anirà, se li girarà absolutament en contra, I això no vol dir que no hi hagi algun galerista espavilat que, diguéssim...
Que sàpiga treure suc.
Sí, sí, que en sàpiga treure suc. Però en general, en el conjunt de la població, no en sortirà beneficiat. L'any passat va ser molt clar, Entre anar a visitar galeries o anar a fer la ruta de les tapes, va guanyar la ruta de les tapes, i ja està. Perquè aquí a Sant Cugat ja saps que és una ciutat que normalment es pateix gana, i llavors un dia que hi ha menjar en els bars, doncs bé, s'ha d'aprofitar. Sí.
Ben patrocinat per una això empresa tu, cervesera, Vull dir que...
No. Si jo no estic...
No.
A mi em semblaria fantàstic que es fes la ruta de les tapes, però per què no es fa l'altre dissabte? Per què no es fa el dissabte següent? I hi hauria joc per tothom. És clar, si resulta que una galeria d'art ha de competir, diguéssim, amb la ruta de les tapes, doncs ho té molt difícil. Vaja, no sé, que també dongui tapes.
Home, mira, no donis idees,
Sí, però...
Anava per aquí, no. El galerista espavilat.
El problema que llavors hi haurà... Allò, hi ha d'haver-hi un manipulador d'aliments, hi ha d'haver-hi no sé què, hi ha d'haver-hi no sé quantos, etcètera.
Sí,
però
sí.
Això és una altra qüestió, sí.
La nit dels museus, no sé ben bé... Bueno, van dir que si hi havia...
Vam tenir la nit dels museus, el dia dels museus, va haver-hi bastanta participació, ara puc mirar les xifres. Vaja, el que passa que ha d'existir un dia dels museus i una nit dels museus com a iniciativa perquè la gent vagi als museus. Jo ho pensava l'altre dia perquè veia un article que ara ja em perdona la persona que ho va escriure que ho deia. Diu, de veritat, hem d'haver de fer aquestes iniciatives perquè la gent s'apropi un dia al museu de la seva ciutat o perquè un dia agafi un tren i se'n vagi a visitar el museu de la ciutat del cantó. De veritat, és necessari fer entendre la gent amb aquestes iniciatives que és interessant.
Jo crec...
Ja sé que el resultat probablement és positiu i els avala, Vull dir que
sí,
no entro, però cal? És a dir, no s'hauria de guanyar d'una altra manera, no sé.
Jo no ho desestimo, Hi ha algun museu que jo he visitat que realment el cost d'entrada t'ho fa repensar, Perquè és que només que vagis dos i la família i no sé què, és que és un munt de diners. És que hem d'anar en compte. Clar, si a la nit dels museus resulta que ho fem, a més, gratuït i guiat, clar, això és un atractiu important. Que podria ser en lloc de la nit dels museus el dia dels museus i fer el mateix? Podria ser.
No, a veure, però... diguéssim, el dia dels museus sortís una iniciativa d'UNESCO. UNESCO, diguéssim, pràcticament ha anat ocupant tots els dies de l'any i cada dia de l'any és el
alguna
dia...
Cosa,
de,
és un dia
alguna cosa,
sí.
És el dia dels museus, es va crear en els anys 50, em sembla que va ser concretament el 56, ara ho dic de memòria i no me'n recordo bé, però bueno. Diguéssim, en tot cas, és una cosa que quan es va crear tenia un sentit i després ha anat evolucionant i n'ha agafat un altre. a partir de fa uns anys, potser ara ja en fa, no sé, 12 o 14, una cosa d'aquest tipus així, a nivell europeu, només a nivell europeu, va començar a sortir, a partir de França, per exemple, s'hi van sumar de seguida d'altres països, va començar la idea de la nit dels museus, és a dir, no solament el dia, sinó que això es anava prolongant cap a la nit, i aquesta iniciativa, diguéssim, doncs s'hi va sumar llavors, doncs també de seguida a Catalunya, vull dir, la resta d'Espanya va trigar un any més a sumar-s'hi, però va ser una cosa doncs que va tenir. A partir d'aquí, si recordeu, llavors va començar-s'hi a sumar altra gent, com ara, per exemple, les galeries d'art, i llavors, perquè les galeries d'art, i per què no el mercantil, no?
No, clar, aquí...
Tu parlaves, per exemple, amb el Josep Canals, i el Josep Canals et deia, la galeria d'art és el primer pas, diguéssim, perquè una obra arribi, diguéssim, en un museu, i home, perdona, però vull dir, el que tenen a mercantil també és el primer pas perquè una cosa arribi a un museu, no? Vull dir que, per tant, no, hi ha arguments aquests que de vegades són així com una mica tontos, no? A veure, actualment aquest any, per exemple, a Sabadell també ho han fet, diguéssim, que les galeries d'art de Sabadell s'han sumat en la nit dels museus a Sabadell, eh? Hi ha hagut aquest tipus d'interaccions així. El que passa és que, a veure, les galeries d'art quan ho estan fent, si fan negoci aquella nit, no seran, diguéssim, per donar-ho als museus, sinó que seran allò per fer calar gelles, i per tant, és això que es deia, no? Hi ha una iniciativa que en principi és com una iniciativa benevolent, doncs, que intenta promocionar una cosa, però llavors després a continuació decide hi ha aquell que se n'aprofita i el que intenta és el seu profit personal, vull dir, el seu benefici personal.
Sí. De totes maneres, posem-hi un punt positiu i és que, bueno, podem organitzar-ho i són èxits i és un món cultural i jo crec que també té les seves parts positives, vull dir, evidentment, a darrere i a més és que ja fa moltíssims anys que la cultura per sobreviure busca un negoci i evidentment si ells necessiten sobreviure, els que fan negoci de veritat, que és cada dia també s'hi apunten, això és així, però tenim la grandesa de poder-ho fer i això és important.
Vaja, veurem com va el Sant Quàtic Espí, nosaltres informarem, vam parlar de la nit dels museus, vam parlar...
Hem de ser positius.
Jo crec que només amb el tema de la tapa i la cervesa, la mobilització que hi haurà de gent pel carrer ja donarà l'aspecte d'èxit. Veurem com va, després parlem els diversos actors que hi participen. Escolta, queden 10 minuts de tertúlia. Voldria comentar amb vostès un petit fet o una petita dada que hem conegut de les eleccions de diumenge. Des de Quapuncat continuem aquest cicle d'entrevistes per explicar els programes dels partits polítics. I la dada és, a Catalunya les sol·licituds de vot per correu han augmentat un 45% en relació amb els mateixos comicis de fa 5 anys. S'han arribat als gairebé 30.000 vots, vull dir que tampoc és una pastillesa en nombre absolut. Però en canvi, al conjunt de l'estat espanyol, les peticions han caigut un 4,5% respecte al 2009. Alguna lectura d'aquesta dada?
Home, la primera lectura que podem treure és que ha crescut la demanda de vot per correu. Aquesta és la més important, però si no recordo...
Però sobretot el contrast entre Catalunya i la resta de l'Estat.
Això és evident, sí. Catalunya està on està i les forces vives encara estan doncs, mirant en clau interna i les europees ho són i volem aprofitar-ho i tota la situació en què ens trobem. No? De totes maneres, hi ha una altra xifra, que són, si no recordo malament, que eren 100.000 joves que se n'havien anat de Catalunya a treballar a Europa i hi ha 30.000 que ho està reclamant. Vol dir que els 70.000 que queden per no reclamar encara figuren censats a Catalunya o què passa, no? És a dir, 30.000 a mi em sembla un número important. A més, és un vot per correu, que s'ha de fer una sèrie de tràmits, has de perdre el teu temps, has de fer-ho, i jo crec que això...
No és fàcil, eh?
No, gens fàcil. A més, és complicat, has de fer dos viatges, has de fer dos tràmits diferents, un és la sol·licitud, l'altre és que t'ho porten a casa o hauràs d'anar a buscar el certificat, rellenar a votar i tornar-ho a portar, és complicat. Que jo creixi ja és una bona dada, però
De totes maneres, a veure, jo diguéssim, o sigui, una cosa és la gent que sol·licita i després és la gent que
vota. Que acaba votant, exactament. Sí,
Remarcat, sol·licituds.
Sí. No, no, ho dic perquè, vull dir, bueno,
això... Vols dir que després potser fa mandra, no?
No, és clar. Després resulta que et donen tanta feina que, vull dir, doncs que al final dius, escolta'm, jo avui no puc fer-ho, demà, ma cas, em diria, m'ha passat el termini.
Sí, I anem amb compte, que de vegades la sol·licitud arriba tan tard que ja no et dona temps de tramitar.
Sí, és a dir,
la decisió de tu votar, tu sí la pots prendre, però estàs lligat a una sèrie de circumstàncies que igual et fa presa, però igual et quedes mirant al cel i dient, ja no he tingut temps, perquè resulta que la documentació no m'ha arribat, perquè correus tenen molta feina, per lo que sigui. Això és una de les coses que potser s'haurien de mirar, a veure, de fer-ho una mica més senzill, és que no ha de ser tan complicat. O el vot electrònic, ja estem en el vot electrònic, evidentment, el que té més sentit de vot electrònic és el que està allunyat del país on se fan les votacions, no ho sé, sempre és una cosa que, a veure, són dades de que donen el sentiment de les ganes de vot o no vot, però vaja, que poca influència crec que pugui arribar a tenir al final, És més, ja hi van haver problemes quan hi van haver les autonòmiques.
Moltes dificultats per votar, de fet, va haver gent que va denunciar pràctiques a ambaixades espanyoles que, donant-los la credibilitat, van fregar amb... Vaja, m'estindré a dir el que penso perquè potser em lligarien i em portarien a la comissaria, però es van explicar casos que semblava que els funcionaris no volien deixar votar la gent. I és greu dir-ho, això,
Sí.
Hi va haver molta gent que ho va explicar i no va ser un cas aïllat, sinó que semblava que hi havia, vaja, un cert interès que catalans a l'estranger no poguessin votar.
Sí.
I em remeto les informacions, vull dir, que no és una opinió, em remeto.
A més, és això, és fàcilment, vull dir, aquesta decisió es pot portar a la pràctica molt fàcilment. És a dir, pots donar tot el tràmit i en un moment donat allò es para per el que sigui i tu et quedes sense votar, Vull dir, això és així,
Cues... funcionari que no, aquell dia no apareixia a l'ambaixada, vaja, dificultats, tot tràmits, burocràcia, el vol estar mañana aplicat al segle XXI a les ambaixades espanyoles. Vull dir que... Veurem doncs com va la participació. Ara mirava la participació de Sant Cugat a les últimes europees, va ser del 45%, quan a Catalunya va ser del 37,5%. O sigui, va haver-hi 7 punts i mig de diferència a favor de Sant Cugat, en aquest cas. Veurem si Sant Cugat supera la meitat de participació, el 50%, que vaja... Home, seria una bona xifra comparat amb el que tenim de...
La veritat és que el desencís, bueno, jo parlo a nivell de les meves percepcions ara, el desencís continua. El que passa que nosaltres tenim el tema de Catalunya posat en el mig, ens ho mirem molt en clau interna, hi ha un sentiment de voler demostrar a Europa de que nosaltres som capaços i que som democràtics, i hi ha una sèrie de coses de voler demostrar
i
que això
Europa
està influint.
Importa.
Exactament. Vull dir, clar, hi ha una manera, o sigui, Catalunya, passi el que passi després de tot, el que vol és ser europea. I clar, tenim ganes de demostrar-los també. Vull dir que no és un joc de flautes ni res, no? Veurem a veure què. Ara, el desencís europeu, a banda de que nosaltres tinguem ganes de demostrar a Europa que realment estem a dins i volem ser-hi i volem ser positius, el desencís continua, Jo crec que això, El que passa que ara Catalunya donarà el do de pit, segur, però, bueno, veurem a veure. També hi ha tots els resultats, que la gent ja voldríem ser dilluns per saber els resultats.
No, però tot és més, caldrà veure com funciona això, la idea aquesta de que existeixin partits europeus.
Exacte.
Que no queda massa clar que realment acabi de funcionar i que, és a dir, que no siguin aquesta suma d'això. I després de veure si realment es pot passar a un govern europeu, no? Perquè, com ho diuen, aquesta mena de comissió en el qual cada qual mira per ell i tot plegat, a veure, si existeixen uns partits europeus en els quals a l'hora de la veritat i de la votació els diputats a cada país voten transversalment segons els seus interessos del país en contra dels interessos, diguem-ne, del grup que estan inscrits, això acaba, diguéssim, no tenint cap mena de sentit, no? Vull dir, llavors,
No, sí.
I la veritat és que la reglamentació europea, que és com de vegades una mica absurda i tot plegat, perquè entra en uns detalls pitjors que les reglamentacions catalanes que ja es diu, diguéssim, doncs, no sé, influeix molt en la nostra vida quotidiana,
Sí.
Que de vegades no en som prou conscients, però sí que influeix molt.
Mira, s'influeix que el govern espanyol diu que la denúncia que ha fet la Generalitat sobre la possibilitat que Mariano Rajoy i el seu executiu utilitzin la nova regulació de l'espai elèctric per obligar a TV3 a renunciar a l'alta definició de tancar canals, ve per una directiva europea, per tant, no? El Partit Popular diu, no, això que diuen ara que obligaran Televisió de Catalunya a tancar la meitat de canals es deu a una directiva europea i s'escuden a la legalitat europea. Imagina't si canvien les coses a Europa.
I els canals buits, què en fem?
Ja veurem. Tot és per la telefonia 4G. Vull dir que no puc treure el tema, el tenia apuntat, però vaja.
És que no, la veritat és que ja tornem a ser-hi. Vull dir, és que és clarament polític, és que jo no ho sé, és que ja hi tornem a ser. A veure, hi ha un espai, i no hi entenc, però el meu sentit comú em diu, tenim un espai que l'hem de reservar per la tecnologia 4G. Molt bé, reservem-lo. Ah, és que això ens obligarà a moure els canals de lloc. Molt bé. Quin sentit té dir que hem de plegar la TV3 perquè no tenim espai? Escolti'm, hi ha canals que estan en blanc, hi ha canals que només fan tarot 24 hores, hi ha canals que només venen, hi ha canals... Escolti'm,
alguna cosa s'ha de trobar,
hem de
no?
poder fer, és una televisió pública, en aquest cas és catalana, però bueno, podrien haver-hi altres històries, que podria ser la gallega, que podria estar dins, o podria ser la basca, o no, podria ser l'andalusa.
És un problema, diguéssim, de desplaçaments i de tornar, diguéssim, a resituar les coses.
Evidentment, redistribuïm i ja està. No, aquí el problema és que ha de desaparèixer primer que tot. Ojo, i al tanto, vull dir, ja tenim proves, canal, que era la Sexta 2,
sí, de tancaments,
totes aquestes les han tancades, i eren privades. Ostres, però de què anem? De què anem?
Bueno, cada vegada, diguéssim, estem més en un estat, diguéssim, d'inseguretat jurídica.
I tant, total.
I aleshores això sí que és greu.
Ho hem de deixar aquí, em sap greu. Domènec Miquel i Jordi Morgó, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi bé.
Bon dia.